Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal? Com esteu? És divendres, ja 27 de juny, de fet, l'últim supermatí de la temporada, un espai d'una hora per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Un informatiu conjunt entre Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i també Ràdio Begú. Avui, precisament, us haurem d'explicar diversos temes, però un dels d'actualitat, i no només aquí a la Baix Empordà, sinó també arreu de Catalunya, és què passarà a la cantada Veneres de Calella i com acabarà, i aquest any sabem que no acabarà, amb el meu avi. Precisament, sentirem les declaracions oficials, però també quina és la valoració que fa la família del compositor Josep Lluís Ortega Monasterio. Aquesta serà una de les notícies que us explicarem avui, però també tindrem altres temes d'actualitat, com per exemple que l'Hospital de Palamós ha activat un servei per atendre les urgències dels pacients amb càncer. També que la fotògrafa Laia Abril ha inaugurat l'exposició On Abortion, al Palau Solterra de Torroella. De fet, avui parlem amb ella en directe aquí al Supermatí perquè ens expliqui com prepara aquesta mostra. I també, entre altres temes, doncs, que només un de cada 4 euros recaptats en habitatges es dedica a polítiques habitacionals a Catalunya. Aquesta serà una de les diverses notícies que tindrem avui en aquest programa. Com us dèiem, també tindrem una entrevista amb Laia Abril, però també parlarem amb Sergi Espinosa sobre el cicle El Rantell Música, que ha arrencat aquest dijous a la Bisbal d'Empordà, amb 4 concerts gratuïts que es faran cada dijous fins al 17 de juliol. Per tant, diversos temes que tenim sobre la taula en aquest matí de divendres, ara amb una temperatura de 25 graus a Palafrugell i 24,5 a Calonja. La cantada Veneres de Calella no acabarà amb el meu avi. És el que s'ha dit des de l'Ajuntament en una roda de premsa aquest dijous al migdia i serà un dels canvis més destacats d'aquesta 58a edició i es farà una aposta pels clàssics de la Venera i també un homenatge a figures del gènere, com són la poetessa Narcisa Oliver, el compositor Josep Bastons i el músic Frederic Cirés. Les 3 cançons escollides per tancar la cantada seran Mariner de Terra Endins, La vella Lola i també La gavina. Però la família de Josep Lluís Ortega Monasterio, compositor de la Venera del meu avi, acusa l'Ajuntament de Palafrugell de censurar la cantada de Veneres. Maria Alzina.
En un comunicat denuncien que es vulnera la presumpció d'innocència i parlen d'una profunda indefensió. També retreuen a l'Ajuntament que es prengui aquesta decisió sense respectar els drets fonamentals del compositor.
L'Hospital de Palamós ha activat el servei ICO 24 hores per atendre les urgències dels pacients amb càncer. Carla Salom.
Aquesta nova línia telefònica està disponible durant tot el dia, cada dia de l'any, i ofereix atenció especialitzada per a persones que segueixen tractaments oncològics o hematològics.
Les àrees de joventut, esports i ciutat educadora de l'Ajuntament de Palamós posen en marxa Fit Jove d'Estiu. Carla.
Aquest programa busca promoure l'activitat física i la salut entre adolescents fora de l'àmbit de la competició esportiva federada. La proposta s'adreça a joves d'entre 12 i 18 anys.
També us explicarem que el CAP de Palafrugell s'adapta ja a la temporada d'estiu. Sentirem com ho estan fent i quina és l'ampliació de personal que tindrem aquests dies, que inclouen dos administratius, dues infermeres i també dos metges per afrontar l'augment de la demanda. El cicle El Rantell Música ha arrencat ja a la Bisbal d'Empordà amb 4 concerts gratuïts que es faran cada dijous fins al 17 de juliol.
El cicle és una iniciativa del col·lectiu El Rantell amb el suport de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i d'Ecològic Moda Viva. Totes les actuacions tindran lloc a l'espai exterior del carrer Valls d'en Colomer i davant del Rantell a partir de les 7 de la tarda.
I la fotògrafa Laia Abril inaugura l'exposició On Abortion al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Maria Alzina.
La mostra reflexiona sobre l'avortament i denuncia la manca d'un accés segur, legal i gratuït a aquest dret reproductiu. Es podrà visitar fins al 9 de novembre al Palau Solterra de Torroella de Montgrí.
Verges presentarà demà passat el vitrall de Sant Pere, Oriol Bernam.
Es tracta d'un vitrall projectat l'any 1925 per l'església parroquial del poble, que s'ha instal·lat ara gairebé un segle després. El vitrall, de més de 2 metres d'alçada, mostra la figura de Sant Pere. S'inaugurarà aquest diumenge a 1:45 del migdia.
Només un de cada 4 euros en recaptats en habitatge es dedica a polítiques habitacionals a Catalunya.
Així ho ha anunciat un informe conjunt de les càtedres de la UPF, d'APCE i de Tecnocasa que s'han presentat dijous. Els autors de l'estudi, basat en municipis de més de 25.000 habitants, han recordat que Espanya es troba entre els països amb impostos més elevats en l'habitatge de propietat i que, en canvi, inverteix un terç de la mitjana de la Unió Europea en polítiques d'habitatge.
I el govern reclama de nou a Brussel·les un canvi en el càlcul de les quotes de pesca i afirmen que, si no, desapareixeran les confraries.
El conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, ha tornat a reclamar a la Comissió Europea un canvi en el mètode de càlcul de les quotes de pesca. El que demanem és que escoltin els científics i flexibilitzin els dies de pesca. Si no, no recuperarem els plats trencats dels últims anys. Desapareixeran les confraries, les llotges i tindrem problemes d'abastament de peix fresc, assegura.
Gràcies, Oriol. Les 8 i 6 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I és moment també de saber què passa més enllà del Baix Empordà, perquè tal com s'esperava el Tribunal Constitucional, en aquest cas, doncs, referent a la llei d'amnistia, doncs en aquest cas el Tribunal Constitucional ha donat llum verda a l'amnistia, però en aquest cas, doncs, tal com s'esperava, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha qualificat d'hora feliç, però demana al Tribunal Suprem que apliqui la norma amb diligència. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez celebra la decisió i ha dit que la crisi política mai hauria d'haver sortit de la política. Des del Congrés, el ministre Félix Bolaños defensa la legalitat de la norma i afirma que l'amnistia no serà completa fins que no s'apliqui a tots els líders del procés. Per la seva banda, Junts considera que l'amnistia és una victòria de l'independentisme, però incompleta. Jordi Turull insisteix en el Constitucional a fer complir-la per part del Suprem i, si cal, amb mecanismes coercitius. També us hem d'explicar que en el cas de la Unió Europea, també en clau política, el president espanyol s'ha tornat a quedar sol al Consell Europeu just després de la cimera de l'OTAN. Pedro Sánchez no ha aconseguit que la Unió Europea condemni obertament les violacions de drets humans a Gaza per part d'Israel, tal com demanava. La guerra ha estat el primer punt de l'ordre del dia, però només Irlanda i Eslovènia han donat suport a Sánchez, que continua denunciant un genocidi a la franja i també la doble vara de mesurar els seus socis. Pel que fa als 32 països de l'OTAN, també han acordat destinar el 5% del PIB a defensa d'aquí al 2035. En aquest cas, doncs, això és el que, en aquest cas, Pedro Sánchez ha assegurat que no ho faran i que, per tant, quedaran per sota d'aquest percentatge, d'aquest 5% de percentatge. D'altra banda, tornant cap a Catalunya, el grup estable de substitucions, que s'ha posat en marxa el curs passat, no continuarà el pròxim any escolar, tal com ha confirmat Educació. És un grup que es va crear per cobrir les baixes de docents de manera més àgil i d'aquesta manera que permetia als mestres tenir un contracte anual. S'hi van adherir més de 2.100 professionals. Segons el sindicat USTEC, cada setmana queden entre 200 i 400 places sense cobrir a l'ensenyament públic. Dit tot això, tornem cap a la nostra comarca per fer un cop d'ull al temps. Són ja les 8 i 8 minuts. Molt pendents, doncs, a saber quin serà el temps que tindrem aquí a la nostra comarca, però també, doncs, tot plegat en què tenim un cap de setmana en què Catalunya s'encamina cap a la primera onada de calor d'aquest estiu. De fet, el Meteocat preveu temperatures extremes des de demà fins dimarts amb valors que podrien superar els 40 graus, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Les màximes ja començaran a pujar avui i podrien batre rècords de juny al litoral. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per calor intensa al llarg de tot el cap de setmana. Tot i això, de moment al Baix Empordà encara no hi ha cap avís del Meteocat, però sí que aquestes temperatures, que arriba una onada de calor, però que ja portem també uns quants dies amb aquesta calor i també aquesta xafuga. I ara és moment de sentir el comentari d'opinió de l'Ada Klein.
El dijous passat em van convidar a un club de lectura en una vermuteria del barri de Gràcia de Barcelona. El duen dues noies molt trempades que un bon dia van decidir embrancar-se en el que han anomenat cooperativa Les Cosines, perquè ho són cosines. Serveix de bar on es pot picar alguna cosa i de punt de trobada veïnal, perquè a més els dimarts tanquen el local per oferir a la clientela stand-up comedy, recitals de poesia, un club de lectura i tot allò que sorgeixi. Hi havíem de ser una hora i ens n'hi vam quedar més de tres, perquè el resultat és curiós i agradable. És un espai amable on hi poden conviure diferents generacions i estils, i per fer-ho ras i curt, fa barri. Aquesta iniciativa m'ha fet rumiar que ara que tot és tan virtual, està bé tenir punts de trobada regulars que serveixin d'excusa per aplegar-se i de bastida per construir alguna cosa més. Estaria bé que a cada poble o a cada ciutat hi hagués com a mínim un restaurant, un xiringuito o un bar que bloquegés un vespre a la setmana o al mes i calendaritzés alguna cosa cultural, un club de lectura, sí, però també un trobar-se per fer mig o per discutir sèries de Netflix, que serveixi a la gent per sortir de casa i bastir connexions, que potser així es contribuiria a reduir una mica més la bretxa que ens separa cadascú de la resta i s'obriria l'oportunitat d'esvergir-se, d'aprendre coses i, per què no, de no sentir-se tan sol.
Moltes gràcies, Ada Klein. A 4 minuts i pocs segons per arribar a un quart de 9 del matí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Pràcticament un quart de nou del matí, la fotògrafa Laia Abril ha inaugurat l'exposició On Abortion al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una mostra que reflexiona sobre l'avortament i denuncia la manca d'un accés segur, legal i gratuït en aquest dret reproductiu. Es podrà visitar fins al 9 de novembre. Què ens pots explicar, Maria?
L'exposició combina imatges, textos i àudios per mostrar les conseqüències de l'avortament clandestí. Inclou testimonis de dones perseguides, confessions religioses i instruments utilitzats en pràctiques il·legals. Tot plegat s'organitza en una narrativa que busca visibilitzar la repressió que encara pateixen moltes persones pel fet de voler interrompre un embaràs. La Llei Abril porta gairebé 10 anys investigant l'impacte de la misogínia en la salut reproductiva de les dones. Aquesta exposició és la primera part del seu projecte a llarg termini, a History of Misogyny. L'artista contraposa les possibilitats que ofereix la ciència per controlar la fertilitat amb estructures socials que encara imposen restriccions. Entre les peces destacades hi ha l'escàndol de l'espiral. Es tracta d'una instal·lació amb una espiral multiplicada 4.500 vegades per recordar les dones i nenes a qui es van implantar dispositius anticonceptius sense consentiment a Groenlàndia entre els anys 1960 i 1970. L'any passat es va obrir una investigació per aquest cas i més de 60 dones van denunciar el govern danès per genocidi cultural. Segons dades recollides a la mostra, cada any moren prop de 30.000 dones per pràctiques d'avortament insegures. Això demostra, segons l'artista, que la manca d'accés a serveis sanitaris bàsics continua sent una forma de control sobre l'autonomia corporal de moltes dones i de persones no binàries.
Doncs bé, moltes gràcies a Maria Alsina. Precisament per saber-ne més sobre aquesta exposició, anem ja a saludar la fotògrafa i autora Laia Abril. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda aquí al Supermatí per explicar-nos més sobre aquesta mostra que podem veure aquests dies al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. D'on sorgeix la idea d'aquestes fotografies?
Doncs, de fet, va ser arrel de veure un article on vaig veure que el govern del PP volia restringir l'accés a l'avortament a Espanya i des del meu punt de vista, que havia nascut en un privilegi, no hi havia pensat mai que aquest dret tenia aquesta fragilitat i aquesta por em va fer començar a investigar i és quan em vaig adonar de la gravetat de la situació arreu del món.
Per treballar-ho, has parlat amb testimonis?
Sí, de fet, hi ha molts testimonis des de la Polònia, la Irlanda, gent del Perú, dels Estats Units, que precisament m'ajuda a visualitzar aquestes conseqüències de no tenir accés a l'avortament, no? Que poden anar des d'una maternitat forçada, a, òbviament, conseqüències físiques o psicològiques, i fins i tot dones que han estat empresonades o que han arribat a morir per culpa de no tenir accés a l'avortament.
És un tema doncs, que hi ha molts punts de vista. Consideres que aquesta exposició pot influir en el debat públic i també sobre les polítiques de l'avortament?
A mi em costa entendre que algú que considera que és provida o que si té per la vida de les persones, en aquest tipus de casos, sobretot en els casos més extrems on no hi ha dret a l'avortament, inclús en el cas de violació o quan la vida de les dones o de les persones estan en perill, no hi reflexioni d'una forma similar a la que té el punt de vista de la instal·lació. Però, malauradament, és així. No? Llavors, es presenten aquest tipus de casos i obviament s'obre la porta entendre que la gent no vol avortar, sinó que té la necessitat d'avortar. Llavors, sí, l'exposició és un espai on podem tenir una conversa i trobar-nos tots per poder reflexionar sobre un tema que en realitat ens toca a tothom.
Tu ets fotògrafa, però sí que també hi combines les fotografies també amb altres formats, com peces sonores. Per què vas decidir combinar tots aquests suports diferents?
Bueno, jo treballo des del punt de vista de l'artista, de l'art, llavors els mitjans que faig servir són aquests que necessito, no? La imatge sí que és central i la fotografia per mi és important perquè de fet hi faig una reflexió de com representem en aquest cas aquestes persones i quina influència té sobre el públic i la forma de la que les representem. I de fet hi ha molta reflexió entorn a què no fotografiar. Però sí que el text, la imatge, el so, el material, l'arxiu, són eines que faig servir dintre d'exposicions artístiques que és on m'hi trobo més còmode a l'hora d'explicar aquestes històries.
En tot aquest procés em deies que havies parlat amb testimonis. Hi ha algun testimoni que precisament un testimoni doncs, que t'hagi impactat?
Home, hi ha totes les històries al voltant dels casos del Salvador, que per mi són molt impressionants, perquè el Salvador, que tenen una llei que en el moment en què vaig fer el projecte era molt dracònica, però malauradament ara s'assemblen molt a lleis que es troben als Estats Units, però bàsicament pots trobar-te casos que hi ha dones que estan a punt de morir però no els ajudaran a tenir un avortament, i dins d'aquesta cacera de bruixes hi ha casos de quasi 20 dones que estan condemnades a condemnes per vida de 30-40 anys després d'haver tingut avortaments espontanis en el tercer trimestre on se les acusa d'assassinat. No? Aquest tipus de casos, sobretot dones que estan a la presó, són, òbviament, són dels més frustrants, no? Perquè es troben amb mancança de llibertat. Després hi ha altres històries més positives, entre cometes, perquè tenim el cas de la François, que és una dona que va ser testimoni i pionera del mètode de l'avortament que fa servir avui en dia, i ella ha ajudat a milers de dones arreu del món i, de fet, ha ensenyat a milers de dones arreu del món a poder organitzar-se i ajudar-se d'aquestes tècniques per crear aquestes xarxes de solidaritat on ha salvat la vida de milers de dones.
Per tant, també, dèiem, no, és un tema dur, no?, i que, per tant, també, no sé fins com s'ha de gestionar, no?, és a dir, l'equilibri entre l'estètica fotogràfica, però també el testimoni, no?, els casos, aquestes vivències humanes.
Sí, fotogràficament per mi era molt important, en el cas de les persones, fotografiar-les d'una forma que fos molt digna i que no provoqués una idea de vergonya o una idea de victimisme, no?, les persones quan estan a les imatges et miren als ulls i el testimoni està inclòs dintre d'aquestes peces, no? Jeràrquicament és tan important la imatge com el text. L'exposició no té unes imatges que siguin impactants en el sentit de que mostren qualsevol tipus de violència literal, no? I sovint és el text o el so o altres aspectes o altres eines que m'ajuden a mostrar aquesta violència, que òbviament trasvessa tota la instal·lació, no? Perquè és una violència sistèmica que està present en les històries de tothom.
Aquest projecte tindrà continuïtat?
Bé, aquest capítol d'una història de misogínia, que per ara n'hi ha tres, que de fet s'estan itinerant on rape i sobre la violació institucional, que va néixer arrel del cas de la manada, ara el trobarem a Suècia a partir de setembre, i just acaba de sortir l'últim llibre, que és una història, també forma part d'una història de misogínia que va sobre la histèria de masses, i també m'encantaria que arribés algun cop aquí a Catalunya. I són projectes que van itinerant individualment dintre d'aquest paraigües, i veure encara com l'acabem tot plegat.
Tu dus a terme altres projectes, no?, en aquest sentit?
Són diferents capítols dintre del cas d'una història de misogínia. Òbviament faig altres projectes dintre dels altres temes, però dintre d'aquesta història de la misogínia, que va néixer al voltant del 2015-2016, estic creant diferents capítols, com el primer, que és una bossa, que és aquesta associació que tenim, que se centra en sistemes de control a partir de la dona de forma històrica, i que en el primer cas és una comparativa, no?, entre el passat i el present per veure la fragilitat dels drets reproductius. El segon, una bossa, després de l'abortió, en un rape, troba l'origen, no?, d'aquestes lleis per entendre el perquè d'aquestes institucions de la cultura de violació que ens estan fallant, i a poc a poc vaig fent diferents tipus de recerca que m'ajuden a completar, no?, a aquesta sèrie, que ara ja en portem 10 anys i suposo que en algun moment la tancarem, però sempre és molt interessant veure com els capítols van itinerant, no?, amb el primer que tenim aquí ara mateix, perquè malauradament són tan importants com fa 10 anys aquests temes, i s'aguanten perquè té aquesta comparativa històrica que fa que bueno, mostrem que la història no és lineal, sinó que precisament és cíclica, i avui estem bé, però demà, quan hi hagi un canvi de govern, no ho sabem exactament què passarà.
Estem parlant amb la fotògrafa Laia Abril, que ens ha presentat l'exposició Nova Urxon, que podem veure al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, no?, que denuncia la manca d'accés segur a l'avortament i també les conseqüències amb testimonis, fotografies i també peces sonores. Ja en aquests darrers instants, hi ha algun detall més que haguéssim d'explicar a l'audiència?
Bueno, que us esperem demà, i moltes ganes d'inaugurar aquí a Torroella.
Perfecte. Doncs moltes gràcies a Laia Abril, que vagi molt bé la inauguració. I anem ja, doncs, a repassar altres notícies aquí al Supermatí, ara que són les 8 i 24 minuts. Perquè també us hem d'explicar un dels temes més destacats d'aquest dia, i és que la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell no acabarà amb El meu avi. Serà un dels canvis més destacats de la 58a edició i es farà una aposta per clàssics de l'havanera i un homenatge a figures del gènere, com són la poetessa Narcisa Oliver, el compositor Josep Bastons i el músic Frederic Cirés. Les tres cançons escollides per tancar la cantada seran Mariner de Terra Endins, La vella Lola i La gavina. A la presentació d'aquest dijous al matí, l'alcaldessa Laura Millán ha explicat que la decisió en respon a la voluntat de mantenir l'essència de la cantada, però amb una ampliació de la representació cultural de l'acte.
És el moment de deixar pas també a altres cançons i repertoris diferents, nous, i donar-los aquest punt que creiem que és important, que representa pel simbolisme que té la cantada d'havaneres, per ser el cant final que canten conjuntament tots els grups, doncs creiem que era també interessant poder posar de manifest altres figures que tenim a Palafrugell.
L'alcaldessa, però, no descarta que es pugui recuperar El meu avi en pròximes edicions.
La idea és poder anar renovant aquest acte de les havaneres, de la cantada de Calella, i no haver d'estar encorsetats en una sola manera de fer i perpetuar any rere any el mateix format. Jo crec que també es mereix aquesta renovació.
A través d'un comunicat a la família del compositor Ortega Monasterio, lamenta la decisió. Tot seguit també repassarem quines són les reaccions en aquest sentit, però recordem que la cantada de Calella serà dissabte 5 de juliol a 10:15 de la nit a la plaça del Portbó. Hi actuaran els grups Neus Mar i les Joves Veus del Mar, Peix Fregit, Terra Endins i Portbó. De les 5 peces que interpretarà cada formació, 4 serà ritme de havanera i una altra en algun gènere relacionat amb el cant de taverna, i combinaran tant el català com el castellà. Precisament, una de les altres novetats d'aquest any és que no hi actuarà un artista mediàtic, tal com explica la portaveu de la Comissió de la Cantada, Neus Mar.
Perquè es va demanar a la comissió, doncs, quin cantant més mediàtic, doncs, es volia proposar, perquè al final és una decisió que es pren també des de la comissió artística, i tinguent l'opció de portar a la coral Les Joves Veus al Mar, vam apostar aquest any per aquesta visió cap al futur de l'havanera.
A més, per facilitar l'accés a l'acte, s'habilitaran serveis especials de bus i taxi. El bus 30 connectarà Palafrugell amb Calella a la tarda i a la matinada, i els taxis oferiran preus tancats. És el que explica el regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Marc Piferrer.
Hem posat com cada any el bus gratuït, que farà el trajecte continu, molts trajectes des de Palafrugell fins a Calella, i quan acabi el concert, de Calella cap a Palafrugell. I aquest any també tindrem unes tarifes bonificades pels taxis de Palafrugell per agilitzar també el transport.
Doncs bé, aquestes són les paraules del regidor. Recordem que també hi haurà altres activitats complementàries amb motiu de la cantada d'havaneres, però en aquest sentit també hem d'estar molt pendents per saber què és el que diu la família de Josep Lluís Ortega Monasterio, recordem, el compositor de l'havanera El meu avi, a part també de moltes altres composicions. Però en aquest cas, la família acusa l'Ajuntament de Palafrugell de censurar la cantada. En un comunicat denuncien que es vulnera la presumpció d'innocència i parlen d'una profunda indefensió. També retreu a l'Ajuntament que es prengui aquesta decisió sense respectar els drets fonamentals del compositor. Maria Alzina.
La tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell no es tancarà amb El meu avi. L'alcaldessa del municipi ho va anunciar ahir dijous. La notícia ha provocat la indignació de la família del compositor, que considera injustificable l'exclusió de la peça més emblemàtica del repertori. El comunicat de la família recorda que hi ha un procediment judicial obert contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la periodista Anna Teixidor. L'origen és el documental Murs de silenci, on es vincula Ortega Monasterio amb casos d'explotació sexual de menors. Segons la família, aquest documental està ple de falsedats. A més, defensa l'honor del compositor i reivindica el seu paper clau en la consolidació de la cantada. Expliquen que Ortega Monasterio va ser un dels seus impulsors i que en els primers anys, fins i tot, hi va portar diners de la seva butxaca per assegurar-ne la continuïtat. Segons els familiars, Ortega Monasterio ja es va defensar d'aquestes acusacions en vida. Asseguren que les denúncies provenien d'una venjança promoguda per sectors militars contraris al seu activisme cultural i polític. També critica encara censuri una havanera que en el seu moment va esquivar la censura franquista i que permetia cantar en català en un espai públic.
La guitarra solien cantar, solien cantar. Visca Catalunya, visca el català.
pràcticament 8:45 del matí. I anem a destacar altres temes. Carles, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Hospital de Palamós ha activat el servei ICO 24 hores per atendre les urgències dels pacients amb càncer. La nova línia telefònica està disponible tot el dia, cada dia de l'any, i ofereix atenció especialitzada per persones que segueixen tractaments oncològics o hematològics.
Fins ara, els pacients només podien consultar problemes de salut entre les 8 del matí i les 3 de la tarda de dilluns a divendres. Fora d'aquest horari, calia anar directament al servei d'urgències. Amb ICO 24 hores poden trucar a qualsevol hora per rebre consells i saber si han d'anar a l'hospital. El nou servei ajuda a millorar la seguretat dels pacients al seu domicili i també permet aprofitar millor els recursos dels serveis sanitaris, evitant consultes innecessàries i derivant només als casos que realment ho requereixin. La línia ICO 24 funciona en altres centres de Catalunya des de fa gairebé 8 anys i ara arriba també a Palamós. Forma part de la xarxa de l'Institut Català d'Oncologia, que coordina l'acció amb diversos hospitals del territori. Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Palamós garanteix una atenció més equitativa i personalitzada als pacients oncològics. El servei busca millorar la qualitat de vida durant tot el tractament, oferint un suport continuat més enllà de l'horari habitual.
Moltes gràcies, Carla. D'aquí una estona tornem amb tu, però també us hem d'explicar que el cap de Palafrugell ja està preparant, s'ha preparat per l'increment de la població al Baix Empordà durant els mesos d'estiu. Precisament, la Junta d'Infermeria, Anna Guerrero, en declaracions a Ràdio Palafrugell, explica que el maig va ser una mica més tranquil, però des del juny hi ha més pressió assistencial. Fins al 14 de setembre compten amb 2 administratius, 2 infermeres i 2 metges per afrontar l'augment de la demanda. A més, Guerrero també afegeix que no hi ha cap retallada de personal aquest any.
En el cas dels metges ja els tenim dins l'equip i el que fem és reorganitzar-nos internament per poder doncs, tenir més presència mèdica o d'hores metge en el servei d'atenció continuada o el servei d'urgències. En el cas de les infermeres sí que són 2 persones que venen, una que ja fa anys que va venint al servei tots els estius, que és doncs, expert en urgències, i 2 administratius que també comencen i donem cobertura diurna.
A part, l'horari diürn s'allargarà més a la nit. A mitjans de juny, precisament, han arribat al pic de 160 atencions als caps de setmana, però esperen que puguin arribar als 200 aquestes pròximes setmanes.
Sabem que la Costa Brava és un lloc molt turístic i que aquí ve molta gent i, per tant, sabem que hem de tenir aquesta previsió feta, que la tenim i l'ajustem. Ens ajuda també els números saber en quins horaris hem de posar aquests reforços. Nosaltres parlem d'hores calentes, que són hores on hi ha més afluència de gent a l'atenció continuada i es fa l'efecte tap, que li dic jo l'efecte embut, que és arribem tots a la mateixa hora i si entren 15 persones en 3 minuts, la número 15 s'haurà d'esperar una hora i mitja segur.
Els mesos d'estiu tracten diverses cremades, picades, ferides o infeccions d'orina. Guerrero recomana demanar hora sempre que es pugui amb els professionals de referència i les urgències s'han de reservar en casos imprevisibles.
Jo sempre recomano als meus pacients d'aquí a Palafrugell i a la gent que hi parlo que si poden agafin hora amb el seu professional de referència, perquè potser estalviaran el temps, no? Que a vegades tenim tendència tots a anar al CAP i demanar hora allà in situ i vinc a urgències, i potser obrint l'aplicació de La Meva Salut i agafant la cita prèvia per allà tens hora a la tarda, no t'has mogut de casa, no has passat calor, no has fet cua fins a arribar al mostrador, i a vegades presencialment està tot més tensionat o per telèfon, i la gent que tenim ja la franja d'edat que tenim la capacitat d'utilitzar doncs, les noves tecnologies per demanar hora, crec que és una bona eina que ens facilita tots la feina i que et poden donar hora amb el teu professional i t'estalvies segur un temps.
Els visitants que passen les vacances al Baix Empordà han d'anar presencialment al CAP per demanar hora. El control de patologies cròniques s'ha de fer als centres sanitaris de referència, però situacions d'urgència provocades per la malaltia es fan aquí. Dit això, anem ja a tractar més temes aquí al Supermati. Les àrees de joventut, esports i ciutat educadora de l'Ajuntament de Palamós han posat en marxa el Fit Jove d'Estiu. És un programa que vol promoure l'activitat física i la salut entre adolescents fora de l'àmbit de la competició esportiva federada. Carla Salom.
La proposta s'adreça a joves d'entre 12 i 18 anys i té com a objectiu oferir una alternativa esportiva de qualitat que s'adapti al seu ritme i disponibilitat. El programa inclou 3 opcions diferents per escollir. La primera modalitat ofereix activitats aquàtiques com el paddle surf, el kayak i l'snorkel. Es
faran els dijous del matí entre juliol i agost al Port Marina. L'empresa Tramuntana Kayak dirigirà les sessions i el preu total d'aquesta activitat és de 30 euros. La segona proposta és el volei platja. Es farà els dimecres a la tarda a la platja Gran de Palamós davant el Parc de la Calistènia i també té un cost de 30 euros per tot el programa. Finalment, la tercera opció és el tenis taula amb 5 sessions que es faran els dimarts a la tarda a la nau dels 50 metres. En aquest cas, però, el cost és de 15 euros. El material esportiu específic per a cada activitat el proporciona l'organització. Els participants hauran de portar roba còmoda, banyador o simplement equipament esportiu, aigua i protecció solar, segons l'activitat escollida. Les inscripcions es poden fer a través del web palamosjove.cat.
Verges ha recuperat un disseny històric de l'arquitecte gironí Rafael Masó. Oriol Bernà, bon dia.
Bon dia.
Es tracta d'un vitrall projectat l'any 1925 per l'església parroquial del poble, que s'ha instal·lat ara, gairebé un segle després.
El vitrall, de més de 2 metres d'alçada, mostra la figura de Sant Pere. S'inaugurarà aquest diumenge 29 de juny a 3:15 del migdia. La data s'ha escollit perquè coincideix amb la festivitat del Sant. L'obra s'ha fet realitat gràcies a una iniciativa ciutadana que es va presentar fa un any. Els veïns van impulsar una campanya de micromecenatge porta a porta per tal de finançar el projecte. El taller Can Pinyonaire, amb seu a Girona, ha estat l'encarregat de donar forma al vitrall amb una execució molt acurada. Amb aquesta acció, el poble de Verges vol retre homenatge a la figura de Rafael Masó i recuperar una peça pendent, considerada un acte de justícia artística.
Només un de cada 4 euros recaptats en habitatge es dedica a polítiques habitacionals a Catalunya, Oriol.
Així ho ha denunciat un informe conjunt de les càtedres de la UPF d'APCE i de Tecnocasa que s'ha presentat aquest dijous. Els autors de l'estudi, basat en municipis de més de 25.000 habitants, han recordat que Espanya es troba entre els països amb impostos més elevats en l'habitatge de propietat i que, en canvi, inverteix un terç de la mitjana de la Unió Europea en polítiques d'habitatge. Sant Cugat, Sitges i Esplugues són els municipis que menys diners destinen a aquestes polítiques en relació al que reben, mentre que Salt, Olot i Santa Coloma són els que tenen una proporció més alta entre recaptació i inversió. L'informe quantifica en 5.000 milions d'euros per 14 tributs i impostos relacionats amb l'habitatge durant el 2023 a Catalunya i ho compara amb la despesa efectiva en polítiques d'habitatge que tan sols va superar els 1.500 milions d'euros, un 25% del total. La proporció entre els recursos recaptats i invertits s'ha incrementat en els últims anys per l'efecte dels fons Next Generation i el 2019 era de gairebé el 16%. Des de les administracions públiques diuen que l'habitatge és molt important, però quan vas a buscar a les línies pressupostàries on diu què li toca, no hi ha gairebé res, ha dit José García Montalvo, catedràtic d'Economia de la UPF i director de la càtedra Tecnocasa Universitat Pompeu Fabra, que ha assenyalat que hi ha països com França, Països Baixos o Finlàndia que gasten 10 vegades més en aquestes partides.
De fet, el govern reclama de nou a Brussel·les un canvi en el càlcul de les quotes de pesca o afirmen que desapareixeran les confraries. Què ens pots explicar, Oriol Bernà?
El conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, ha tornat a reclamar a la Comissió Europea un canvi en el mètode de càlcul de les quotes de pesca. El que demanem és que escoltin els científics i flexibilitzin els dies de pesca. Si no, no recuperarem els plats trencats dels últims anys. Desapareixeran les confraries, les llotges i tindrem problemes d'abastament de peix fresc, alertat en una atenció als mitjans des del Parlament Europeu, on aquest dimecres s'ha celebrat una de les jornades sobre el futur de la pesca al Mediterrani. En aquest sentit, el president de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, ha avisat que el sector necessita una bombolla d'oxigen perquè amb els 130 dies de treball actuals no es pot acabar l'any. I ha alertat també que els dies pel 2025 s'esgotaran a l'agost. El pescador ha afirmat que 180 dies seria el termini adequat.
Discrepància amb les dades científiques, els estocs estan bé i llavors discrepància, no podem estar al mes de desembre sense saber si es podrà pescar. Com apostem pel relleu generacional, com apostem per la incorporació de la dona, com apostem perquè es facin inversions en descarbonització o mesures selectives per fer una pesca més sostenible si tu no saps, al mes de desembre no saps si podràs pescar l'any següent.
El conseller Ordeig ha afegit que s'hauria d'avançar la data per marcar els dies de pesca per l'any següent perquè no pot ser que cada any, al desembre, els pescadors estiguin pendents de veure si es podrà pescar o no es podrà pescar. D'aquesta manera seria més fàcil la planificació i les apostes pel relleu generacional, la incorporació de la dona, les inversions en descarbonització o en mesures selectives per fer una pesca més sostenible, ha dit. Per això ha demanat a Brussel·les més empatia perquè el territori se senti més escoltat.
Les 8:39. I tornem cap a la cultura, perquè el Rentell Música ja ha començat a la Bisbal d'Empordà amb 4 concerts gratuïts que es faran cada dijous fins al 17 de juliol. Totes les actuacions seran a l'espai exterior del carrer dels Valls d'en Colomer, davant del Rentell, a partir de les 7 de la tarda, Carla.
Ahir va obrir el cicle el grup Perifèria, originari de la Roca del Vallès, i que va presentar el seu segon disc titulat Rincones de Nadie. La seva proposta fusiona hardcore melòdic i pop amb una veu que porta contrast a la sonoritat. El dijous 3 de juliol serà el torn de Solana, antic líder de Juanito Piquete, que oferirà un concert de cançó d'autor amb poemes diversos d'escriptors i escriptores catalanes. El 10 de juliol actuarà Hombres Bala, formació vinculada al rap en català, a membres com Senyor Zambrana, Uelelo o Marco Fontana. El seu directe recupera l'essència del rap clàssic amb rimes en català i base instrumental. Tori Sparks tancarà el cicle el 17 de juliol. Aquesta cantautora nord-americana establerta a Barcelona actuarà per primer cop a la Bisbal. El seu estil combina el rock, el blues i influències del flamenc. El cicle és una iniciativa del col·lectiu El Rentell amb el suport de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i d'Ecològic Moda Viva.
Moltes gràcies a Carla Saló. De fet, aquí una estona us ampliarem aquesta notícia aquí al Supermatí. Però abans anirem a posar una mica de música i, en aquest cas, anem cap a una proposta en italià.
Anche quando ci buttiamo via rabbia per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile, e piange non lo sai che cosa vuoi, credi c'è una forza in noi amore mio, più forte dello scintillio questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida la non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi lo offende o chi le vende là di là.
La música que ens acompanya en aquest matí de divendres, 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. Ara la Carla ens explicava ja a l'inici del cicle el Rentell Música, però seguim parlant d'aquest tema. Perquè, com us hem explicat, ha arrencat ja aquest dijous a la Bisbal d'Empordà amb concerts gratuïts que es faran cada dijous fins al 17 de juliol. Anem ja a saludar el seu impulsor, en Sergi Espinosa. Molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies, doncs, per venir avui aquí al Supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Ràdio Begú per repassar, doncs, tots aquests actes culturals que tenim aquí, propostes gratuïtes que fareu cada dijous. D'on neix aquesta iniciativa?
Bé, el Rentell Música és un cicle de concerts que realment el que fa és culminar una feina que fem durant tot l'any. O sigui, el Rentell és una botiga de discos que hi ha a la Bisbal, fa gairebé 3 anys que existim, i aquesta botiga de discos és un projecte d'una associació cultural que ens dediquem a la difusió musical. I vam dir, ostres, per difondre la música el que podem fer és tenir un espai on la gent pugui distribuir la seva música en format físic. Llavors, durant tot l'any anem fent presentacions de discos, coses de molt petit format dintre de la botiga, i culminem amb aquest final de juny, principis de juliol, amb aquest cicle de 4 concerts al carrer gratuïts. Sí. És una mica per acabar l'any, no? La mostra del que fem durant l'any, però sortir al carrer a mostrar-ho.
Quin estil de música hi podem trobar?
Podem trobar una mica de tot, perquè ja procurem que cada un dels concerts d'aquests 4 del cicle siguin d'estils diferents. Sempre hi ha, aquest és el tercer any que fem el cicle, sempre hi ha algun grup així una mica més canyero, tipus de hardcore o de punk o de rock and roll. Per exemple, hi van tocar els Perifèria, que és un grup així de hardcore melòdic. De fet, sempre intentem posar un grup de rap, no? Perquè és una mostra també de l'underground que hi ha a Catalunya. Música d'autor, sempre treballem amb gent que fa música d'autor. En aquest cas vindrà el dijous que ve precisament en Jo Solana, que és cantautor, que és un que en la seva època va ser molt conegut com a Juanito Piquete, ara s'ha fet gran i s'ha canviat de nom. I sempre busquem propostes també de fora. De fora em refereixo a... Pues, un any va venir una cantant mexicana, un altre any un rapero marroquí, i aquest any la proposta així de fora tenim la Tori Spars, que és una cantant de Nashville, que fa blues i rock.
Ah, ahir vau fer el primer concert, com va anar?
Va anar genial, va venir molta gent, potser van venir 200 persones a veure els Perifèria, i va ser un concert per nosaltres memorable.
En recordem que són les actuacions són a l'espai exterior, no, del carrer dels Valls d'en Colomer, davant del Rantell, sempre a partir de les 7 de la tarda. Com ajuda, no, aquest festival a contribuir a la cultura, no, a dinamitzar la cultura de la Bisbal?
Bé, en realitat qualsevol acte que es fa al carrer hi ajuda a dinamitzar la cultura de la Bisbal. Però en aquest cas, el valor afegit que tenim nosaltres és que mostrem grups nous que mai han vingut a la Bisbal ni Rodalies, per dir alguna cosa. Perquè ens trobem molts cops que sempre passen els concerts, els grups musicals, etc. i són els mateixos grups. Nosaltres busquem propostes que siguin noves, que siguin noves, propostes joves, propostes que no es coneixen aquí, però que totes tenen molta qualitat. No? I bueno, la mostra de que això era necessari és que cada cop que muntem un concert d'aquest tipus s'omple, no? La gent espera aquests dies amb ganes i responen molt bé, té un públic que respon molt bé, la veritat.
Clar, és a dir, ara em parlaves, no, de grups que solen ser sempre els mateixos, no? Això a vegades també em fa pensar més en aquests festivals de més gran format que també tenim no, en aquestes dates també a la nostra comarca. És a dir, com, no, quina diferència, és a dir, també entenc que també té el seu públic, no, aquesta proposta més de petit format?
Sí, i tant. O sigui, de fet, són lligues diferents. Hi ha festivals com l'Itaca o l'Emportà Music Festival, que una mica és un clon, no, de tots els festivals que s'han fet arreu de Catalunya amb grups com Figaflaues o Lidani, o etcètera, no? Que ja està bé, tenen el seu públic i tenen molt públic, en realitat, o sigui, no... Però nosaltres busquem algo diferent, algo que pugui agradar a la gent que no li agrada aquest tipus de festivals, no? I música més propera, que l'autor pugui estar... Per exemple, nosaltres no posem escenari. Els músics estan al mateix nivell que el públic, no? Buscant aquesta complicitat entre el públic i el músic, que després del concert puguin xerrar els músics amb el públic i al revés fer-se preguntes. Saps? Busquem una mica aquesta proximitat, aquest interactuar entre músics públics, no? I que això en els grans festivals no es dona.
És fàcil, és difícil no? fer propostes musicals i lluitar, o en aquest cas, doncs, no, davant d'aquests macrofestivals?
Bueno, no és ni fàcil ni difícil, simplement és diferent. No, és que, clar, no tenim res a veure amb els macrofestivals. I són formats diferents per gent diferent i, no sé, no és una lluita tampoc, no? És, nosaltres fem el que fem, també és cert que, clar, la nostra proposta... La dificultat que tenim gairebé sempre és econòmica, no? Si fos una proposta que és gratuïta a les 7 de la tarda, que només és un grup, o sigui que dura poca estona, és molt difícil generar ingressos com per cobrir les despeses d'això. i llavors una mica el que fem és, durant tot l'any, la feina que anem fent durant tot l'any, estalviant per poder fer aquestes propostes. Doncs el format de macrofestival és un altre tema, és un negoci. Nosaltres anem a perdre diners, però... I, però clar, són propostes diferents que hem de conviure i estar sense diners.
I com valoreu la resposta del públic local a les primeres edicions del Rentell Festival? Del Rentell pues Musical?
La veritat és que ens hem sorprès molt, perquè sí que és cert que el primer any no hi havia gaire gent, però bueno, no hi havia gaire gent, però era suficient com per engrescar-te a continuar fent-ho, eh? Però, ostres, ara que és el tercer any, la gent ja ho té amb el cap, ostres, arriba a l'ERM, anem a... Els dijous ja sabem què fer, no? I cada cop hi ha més gent. Facis el que facis, saben que el que veuran no ho coneixeran, però també saben que és de qualitat. Es podrà agradar o no, però saben que és música amb bons músics i la gent ja ho té com un costum, no?, de venir al Rentell Música els dijous a la tarda, i això està molt bé, la veritat.
Ah, la gent d'activitats es pot trobar en algun lloc?
Bueno, nosaltres tenim les nostres xarxes, a l'Instagram, a @elrentell, allà ho pengem tot el que fem, i en el cas del Rentell Música, d'aquest cicle de quatre concerts, també està a l'agenda de l'Ajuntament, de la Bisbal.
Teniu idees, teniu plans per fer créixer el Rentell Música en un futur?
No, la veritat és que... És una feina que fem des del voluntariat perquè som una associació cultural i els tenim el temps que tenim, les forces i els recursos humans que tenim. I en principi volíem... Ara ens estàvem plantejant de fer un concert a l'hivern més gran, però no molt més gran, simplement que hi hagi més bandes, que no sigui només una banda, però sigui un concert de 3 o 4 grups en algun espai tancat, però... És una proposta que està per aquí a l'aire, però que no sabem si la portarem a terme o no. En principi, amb el que fem, estem contents, ho podem fer tranquil·lament sense que ens suposi un superesforç, i de moment la idea és que la nostra idea és anar a poc a poc. Tampoc volem intentar marcar massa que després no puguem assumir-ho.
Perquè vosaltres entenc que els concerts només els concentreu ara a l'estiu, no?
Bueno, durant l'any anem fent cosetes petites dintre de la botiga. Per exemple, va tocar en acústic el Drogues de la Ricada, el venia a tocar. Els Fetus van presentar el seu disc i van estar fent també algunes cançons en acústic. Tot això ho fem un cop al mes. Un cop al mes fem alguna presentació de disco, presentacions de llibres relacionats amb la música i el que són concerts pròpiament dit, pues, aquests quatre de l'estiu.
D'acord, doncs bé, estem parlant en aquest cas amb un dels impulsors, no?, amb l'impulsor de Sergi Espinosa, no?, d'aquest cicle Rentell Música que tenim aquests dies cada dijous fins al 17 de juliol. Hi ha algun detall més a destacar?
Bueno, que vingueu, veniu i veureu per els propis ulls com ho fem i el que fem i ens coneixerem.
Perfecte, doncs.
Nosaltres aquí us convidem a tothom que vulgui venir de la Bisbal, de fora, i encantats de que la gent vingui a participar.
Doncs bé, Sergi Espinosa, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
Les 8:53 minuts en recta final del supermatí d'aquest divendres, ja 27 de juny, i de la temporada, també, perquè recordem que avui és l'últim supermatí d'aquesta temporada, però moment també de recapitular les informacions que us hem explicat avui en aquesta hora informativa, avui molt marcada també en què la cantada Veneres de Calella de Palafrugell no acabarà amb El Meu Avi, i serà un dels canvis més destacats de la 58a edició, i es farà una aposta per clàssics de la Venera i un homenatge a les figures del gènere, com són la poetessa Narcisa Oliver, el compositor Josep Bastons i el músic Frederic Cirés. Les tres cançons escollides per tancar la cantada seran Mariner de Terrandins, La vella Lola i La gavina. I una de les altres novetats és que aquest any no hi haurà artista mediàtic. Tot plegat, unes actualitzacions que ens van fer des de l'Ajuntament i també la comissió dels grups de la cantada ens ho van explicar aquest dijous al matí en una roda de premsa a Calella, però també hi ha hagut altres reaccions perquè la família de Josep Lluís Ortega Monasterio, el compositor de La Venera del Meu Avi i moltes altres, acusa l'Ajuntament de Palafrugell de censurar la cantada Veneres. Maria Alzina.
En un comunicat denuncien que es vulnera la presumpció d'innocència i parlen d'una profunda indefensió. També retreuen a l'Ajuntament que es prengui aquesta decisió sense respectar els drets fonamentals del compositor.
Però també us hem explicat que l'Hospital de Palamós ha activat el servei ICO 24 hores per atendre les urgències dels pacients amb càncer. Carla Salom.
Aquesta nova línia telefònica està disponible durant tot el dia, cada dia de l'any, i ofereix atenció especialitzada per a persones que segueixen tractaments oncològics o hematològics.
Les àrees de joventut, esports i ciutat educadora de l'Ajuntament de Palamós han posat en marxa ja el Fit Jove d'estiu.
Aquest programa busca promoure l'activitat física i la salut entre adolescents fora de l'àmbit de la competició esportiva federada. La proposta s'adreça a joves d'entre 12 i 18 anys.
I avui al Supermatí també us hem explicat que el CAP de Palafrugell ja està preparat per l'increment de la població al Baix Empordà durant aquests mesos d'estiu. La Junta d'Infermeria Anna Guerrero ens ha explicat que el mes de maig va ser tranquil, però des del juny hi ha més pressió assistencial. Ara, fins al 14 de setembre, compten amb dos administratius, dues infermeres i dos metges per afrontar l'augment de la demanda d'aquestes pròximes setmanes.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui també en entrevistes. Fa pocs minuts parlàvem amb el Rantell Música, perquè ha arrencat ja aquest dijous a la Bisbal d'Empordà amb quatre concerts gratuïts que es faran cada dijous fins al 17 de juliol. Carla.
El cicle és una iniciativa del col·lectiu El Rantell amb el suport de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i d'Ecològic Moda Viva. Totes les actuacions tindran lloc a l'espai exterior del carrer Valls d'en Colomer i davant del Rantell a partir de les 7 de la tarda.
I la fotògrafa Laia Abril inaugura l'exposició On Abortion al Palau Solterra de Torroella. Maria Alsina.
La mostra reflexiona sobre l'avortament i denuncia la manca d'un accés segur, legal i gratuït a aquest dret reproductiu. Es podrà visitar fins al 9 de novembre al Palau Solterra de Torroella de Montgrí.
I Verges presentarà demà passat el vitrall de Sant Pere. Oriol Bernà.
Es tracta d'un vitrall projectat l'any 1925 per l'església parroquial del poble, que s'ha instal·lat ara gairebé un segle després. El vitrall, de més de 2 metres d'alçada, mostra la figura de Sant Pere. S'inaugurarà aquest diumenge a 3:15 del migdia.
I només un de cada 4 euros en recaptats en habitatges es dedica a polítiques habitacionals a Calella, Oriol.
Així ho ha anunciat un informe conjunt de les càtedres de la UPF, d'APCE i de Tecnocassa que s'han presentat dijous. Els autors de l'estudi, basat en municipis de més de 25.000 habitants, han recordat que Espanya es troba entre els països amb impostos més elevats en l'habitatge de propietat i que, en canvi, inverteix un terç de la mitjana de la Unió Europea en polítiques d'habitatge.
I anem també a explicar-vos més temes, perquè el govern reclama de nou a Brussel·les, en aquest cas, un canvi de càlcul a les quotes de pesca, o afirmen que desapareixeran les confraries.
El conseller d'Agricultura i Pesca, Òscar Ordeig, ha tornat a reclamar a la Comissió Europea un canvi en el mètode de càlcul de les quotes de pesca. El que demanem és que escoltin els científics i flexibilitzin els dies de pesca. Si no, no recuperarem els plats trencats dels últims anys. Desapareixeran les confraries, les llotges i tindrem problemes d'abastament de peix fresc, assegura.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us hem explicat avui al Supermatí, però encara en aquests últims minuts anem a fer un repàs també d'actes culturals, perquè tenim aquest cap de setmana la Festa Major de Calella. Maria Vilà, bon dia.
Bon dia.
Calella es prepara per viure la seva Festa Major fins aquest diumenge amb una programació pensada per tots els públics. Des d'avui, durant tot el cap de setmana, hi haurà exposicions, actuacions musicals, batucada, un concurs de dibuix i també activitats infantils, entre altres.
La festa començarà divendres 27 de juny amb la inauguració d'una exposició fotogràfica de Bernd Masling al local social de la BAC. Serà a les 7 de la tarda. Més tard, a les 10 de la nit, hi haurà un ball amb DJ amb música dels anys 80, 90 i dels 2000 a la plaça del Portbó. Tindrà servei de bar a càrrec de la Comissió Juvenil. Dissabte 28, la jornada arrencarà amb el concurs infantil de dibuix i una mostra de puntaires a les 10 del matí a la plaça del Portbó. Al migdia hi haurà una batucada itinerant pels carrers, mentre que a 6:45 de la tarda es ballaran sardanes amb la Cobla Baix Empordà a la plaça del Portbó. A la mateixa hora, però a la plaça de les Escoles de Calella, hi haurà animació infantil amb Fefe i Cia i el lliurament dels premis del concurs de dibuix. A les 10 de la nit, el grup Els Cremats oferirà un concert arran de mar, acompanyat d'un cremat popular a la platja del Canadell. El diumenge 29 començarà amb la missa de Sant Pere, cantada per la coral de nit de juny a les 11 del matí, seguida d'un vermut popular al migdia a la plaça de l'Església. A 6:45 de la tarda es podrà gaudir de balls llatins amb Mari Carmen Tejada i Suzumberes, i una rua pels carrers del centre. Les activitats són organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella, l'Associació de Veïns i Amics de Calella i Serrans i Julivies.
Moltes gràcies, Maria Vilà, també doncs, que Calella de Palafrugell també gaudeixi aquesta festa major, que avui precisament també Calella ha sortit força en aquest últim supermatí de la temporada. Gràcies, com sempre, per l'atenció, per seguir-nos cada dia de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begú i Ràdio Bisbal durant aquesta temporada. Que vagi molt bé l'estiu i ens retrobem la pròxima temporada a més supermatí per tal de repassar tot el que passa a la nostra comarca. Salutacions d'en Ferran Castelló, però també de la Maria Alzina, que us ha acompanyat durant aquesta temporada, i també d'en Dani Cortés. Que vagi molt bé, bon estiu!